El cafè de Punt 7 Ràdio amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Bona nit i benvinguts al cafè de Punt 7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. En el programa d'avui aprofitarem que ja s'acosten les festes de Nadal, d'aquí 5 dies ja és Nadal, per parlar, òbviament, de les festes i també d'una altra cosa que des de fa ja bastants anys hi va implícitament lligada, com és el consumisme. I per fer-ho ens acompanya l'equip habitual. Per una banda tenim en Jordi Arbat. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé, i tu què, com estàs?
Bé.
A punt per inflar-te de torrons?
Ah, sí, home, això sí. I a punt per no refredar-me, que és el que passa cada any. Que ho venim fent tota la tardor, espero que ara no...
Sí, ja portes tota la tardor refredat.
Per això,
entre tu i jo ja hem omplert de microbis a l'estudi 1 de Punt 7 Ràdio. Però escolta, tu, per no perdre una altra de les tradicions del cafè a Punt 7 Ràdio, que és portar la contrària, ens has dit que ens portaràs l'altra cara del Nadal.
Que de fet no és portar la contrària, és retratar una mica la realitat que hi ha a banda de l'escalfor, no?, que comporta el Nadal i estar en família a casa. O sigui, parlar una mica de pobresa energètica, parlar una mica també de què suposa o què fan les grans marques que en època de Nadal doncs, deixen anar tot el seu màxim aparell productiu i l'explotació, etc.
I també ens acompanya l'altre Jordi, en Jordi Pasqual. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
Tu ja deus estar a punt també de fer les maletes i tornar a la teva terra, no?
Sí, vaig a passar-me tot el Nadal en la meva terra, has vist? Com vaig tan a la llarga, doncs quan vaig, doncs, mira, vaig diversos dies, saps? Allò de 2 setmanes o 3, tranquil·lament.
I escolta, i avui per a què ens parlaràs? Perquè jo m'he apuntat aquí una cosa que no acabo d'entendre bé, que m'has dit, que ens fas una espècie de reflexió sobre que com més informació tenim, menys capitalisme. A veure si ens ho pots explicar, que ho entenguem, això.
Ara, explicació ràpida de 2 minuts i després ja argumentarem
amb 10 paraules,
com cal, no? No és informació periodística, diguem, sinó que és l'intercanvi d'informació entre objectes interconnectats entre si i les persones és un pas clau per a que una cosa que s'anomena, i després explicaré, cos marginal, tendisca cap a zero i, per tant, les empreses no puguen seguir una lògica capitalista perquè no poden tindre els ingressos necessaris per a mantindre la lògica empresarial d'una propietat privada amb uns assalariats i el benefici que ha de comportar. Després ja ho explicaré millor perquè ara ha sigut com resum ràpid.
Estàs més content, Pol, ara?
Sí, tant. Ara que ja ho he entès, només em queda anar a saludar l'home neula del cafè de Punt 7 Ràdio, en Marçal Illa.
Molt bona nit.
Com estàs?
Molt bé, i estic fent lloc als pantalons per les neules. I el torró de neula, que és el meu preferit i potser l'únic que menjo.
Sí, això de la neula, bé, perquè ets un monstre de les neules?
O? Sí, les menjo 300.
És un monstre de tot el que sigui dolç, jo em puc donar fe.
Correcte.
Quina por, tu.
Però avui no has vingut aquí ni a menjar ni torrons, ni neules, ni torrons de neula, sinó a parlar-nos d'alguna cosa, no, Marçal?
Sí, bé, jo intentaré fer un repàs breu sobre una mica la construcció històrica social una mica del Nadal de forma relativament tímida i per fer una mica de coixí a les dades que ens portaran els nostres companys Jordis per donar una mica de sentit al que és la realitat cultural, una realitat de consumisme que ho respatia.
Doncs també aprofitarem, ja que tu ens parlaràs de la construcció social del Nadal, jo el que faré és portar-vos 4 dades sobre el Nadal per veure doncs, què ens gastarem cada ciutadà de mitjana, quan menjarem i alguna altra dada que a mi almenys em sembla bastant sorprenent.
Fixa't com és el nostre programa que donar 4 dades sobre el Nadal, de què consumim no sé què, és la part més nadalenca de totes. Fixeu-vos. Només com a punt, eh?
Perquè després em discutiu que no ens agrada portar la contrària.
I jo us dic que la porto jo, doncs, en aquest cas.
Doncs, Jordi, no em portis la contrària i
no,
deixa'm començar
favor.
Ja el programa.
Va, sisplau. Vinga, va.
I ara, Jordi, t'hauria de donar pas, però saps què? Et segueixo portant la contrària i et dic que vinga, tot teu.
Em seguiràs repetint totes les coses que diguin, encara que siguin dades, no? Reals.
Exacte.
Bé, doncs, com us deia, comencem el programa, almenys per part meva, fent una mica de reflexió al voltant del Nadal pel que fa a la seva altra cara. No és que sigui una altra cara, sinó que és la realitat de persones que, bé, que no estan en la mateixa situació que segurament, segur, de fet, vivim els 4 que estem aquí a la taula i la majoria de la població. Parlem de Nadal, de fet, com unes dates on per sobre de qualsevol altra època de l'any es remarquen doncs, valors com la fraternitat, la solidaritat, el fet de viure compartint amb la família, els més propers, etc. I, de fet, la majoria de gent, com deia, té i tenim, de fet, la sort de poder posar en pràctica aquests valors, si així ho volem, si així ho desitgem. Però la realitat, encara que el calendari marqui 25 de desembre i totes altres dates assenyalades, no canvia als carrers. I dic als carrers perquè, segons dades del 2015, només a la ciutat de Barcelona, per exemple, per dir un lloc on, evidentment, es concentra aquest gruix, hi ha 2.699 persones sense llar, de les quals 700 viuen directament al carrer. Estem parlant de persones, una situació que, per elles, el dia 25 de desembre i l'1 de gener i el dia de Reis, 6 de gener, etcètera, etcètera, doncs no suposarà cap mena de canvi, perquè continuaran estant allà. Per nosaltres, aquests dies tenen un significat. Ells no tindran, evidentment, doncs, cap plat a taula calent, ni escalfor, ni regals.
Fins i tot recordo un servei que va acabar amb l'evacuació d'una persona per inhalació de fums. Diguem-ne que és la versió oficial. Però, clar, darrere d'aquesta inhalació de fums hi havia una dona gran que estava cremant espardenyes per escalfar-se. Una espelma és la conseqüència d'un incendi. Senyors, tinguin cura de no encendre espelmes. Ja, però i si aquella persona no tenia llum i s'il·luminava amb aquelles espelmes, va quedar dormit.
Un cas real de la boca d'un bomber. Quantes vegades sentim a parlar de morts per incendi en habitatges, sobretot a l'hivern? És una altra realitat tristíssima que tampoc canvia per Nadal. La que viuen les persones que, malgrat tenir un sostre, són els tristos representants de l'anomenada pobresa energètica. El cas que sentíem d'aquest bomber ens il·lustrava, doncs, una realitat que fa poc ja vam viure amb el cas de la famosa, tristament famosa, àvia de Reus, i ens explicava això, doncs, el cas de que darrere d'un incendi hi ha unes causes que segurament, doncs, van més enllà de per què s'ha cremat aquest habitatge, perquè hi ha hagut això, doncs, bé, una dona que es cremava unes sabatilles i per fer-se escalfor, l'escalfor que no podia tenir. A Catalunya, de fet, hi ha 320.000 famílies que tenen problemes per fer front al pagament de factures de subministrament, com són, doncs, la llum, l'aigua o el gas. Les pràctiques abusives de les tres grans empreses que gestionen aquests tres drets, perquè de fet són drets, que són Endesa, Agbar i Gas Natural, respectivament, fan que la situació de pobresa energètica, doncs, com bé sabem, sigui cada vegada més greu i que, evidentment, s'agreugi en època, doncs, de més fred, perquè és quan, lògicament, doncs, evidentment, el consum augmenta, i no és que augmenti perquè sí, sinó que augmenta per lògica necessitat. Això per una banda, pobresa energètica. Per altra banda, el Nadal també té una altra cara, que és la que de fet avui també parlarem, que és la del consumisme. El consumisme, doncs, que bé, tots d'alguna manera o una altra posem en pràctica, intentem segurament no fer-ho, però acaba esquiant el parany, i jo dic, a vegades, no? Aquestes dates, a part de doncs, Black Fridays, Cyber Mondays, etc., el Nadal ha estat sempre l'època per excel·lència on es posa en pràctica aquest consumisme. I, de fet, aquesta pobresa que parlàvem també la traslladem, també es trasllada, o la traslladen, de fet, les multinacionals cap a altres països quan volen seguir, doncs, fent créixer aquest seu particular monstre de beneficis. Però què hi ha darrere d'aquesta superproducció de les companyies de moda o de tecnologia, per exemple, no? En el cas de les multinacionals de tèxtils, de moda, per exemple, hi ha, com en les altres també, precarietat extrema, explotació infantil i, en molts casos, realitats que freguen directament o directament abracen l'esclavitud. No estem parlant, segurament, de casos directes al nostre país, però sí que estem parlant, doncs, de països, doncs, com pot ser, o continents, Àsia, Àfrica, etc. Produccions que es traslladen, com dèiem, a aquests països, on les firmes, doncs, poden muntar-se un negoci rodó, el negoci que volen, amb l'explotació, doncs, per bandera. Podríem parlar de milers de marques, i òbviament no tenim temps per fer-ho, perquè necessitaríem moltes hores per parlar de totes les marques i multinacionals que posen en pràctica aquesta explotació.
Però em sembla que a aquestes altures de la pel·lícula ja tothom les coneix
tothom
i sap
les coneix,
quines són.
Tothom les coneix i farem un petit repàs a mode també de reflexió. Per exemple, el gegant de la moda Inditex, que engloba, doncs, Bershka, Massimo Dutti, etcètera, Zara, etcètera, vull dir, 10.000 marques. És un cas, Inditex, que ens serveix per exemplificar-ho. Essan Ulakan, que és fundador del Front d'Alliberament del Treball Forçat i de la Marxa Global per eliminar l'esclavitud infantil, és un nom molt llarg, però es diu així, afirma el següent. Diu, el 100% de la producció de Zara a l'Àsia és treball infantil. El 100%. O sigui, no un tant per cent, el 100%. O sigui, tota la producció de Zara a l'Àsia és treball infantil.
Això és una afirmació molt bèstia d'escoltar.
molt bèstia d'escoltar. Una dada xocant, però que il·lustra perfectament, doncs, la realitat productiva de l'empresa d'Amancio Ortega. Per exemple, a nivell d'exemple de dades, de jornades de treball infantil d'Inditex, a llocs com, per exemple, poden ser Pakistan, Cambodja o Bangladesh. Entrada de la jornada de treball. Entrada a treballar a les 4 de la matinada i sortida a les 6, o sigui, 14 hores de treball. Tot plegat per quant? Doncs per menys de 2 euros al dia. Sembla que la dada era 1,60, o sigui, una borrada.
No intentarem ni calcular el que surt a l'hora.
Ni ho intentem, perquè ens sortirien, o sigui, uns decimals absolutament increïbles. Contractes en molt pocs casos, és a dir, la majoria de gent no està ni contractada, i els que ho estan, doncs, en situacions igualment no precàries, precaríssimes, condicions infrahumanes i situació en alguns casos de pràcticament d'esclavitud, podríem parlar. D'esclavitud, de fet, donada per totes aquestes dades, que si considerar que 14 hores de treball seguides, en molts casos, amb uns descansos, que amb 8 hores hi ha un descans de 10 minuts, que no hi ha ni pausa per ràpats, etc. si no es pot considerar escalera.
De fet, és curiós perquè quan vas a comprar, la roba és barata, però no ho és tant, perquè després n'hi ha un seguit d'intermediaris que són els que realment es queden els diners, i qui t'ha fet el pantaló o la samarreta o el que vulguis comprar-te, es queda no res. I després una altra, no xifra, perquè ara, clar, no tinc xifres davant, però en referència a Inditex, l'explotació, de fet, no és només, no només hem d'anar a Àsia i a Pakistan i a Galícia mateix, subcontraten empreses petites que tenen, bueno, per a teixir, per a fer roba, i el que fan és una pressió situant-se com el principal client d'aquesta empresa. L'empresa sustenta gràcies a ells, i quan saben que sustenten gràcies a ells, es canvien les exigències. O en produïu més, o en baixeu el cost de que jo compro aquesta roba, i acaben forçant aquestes empreses a autoexplotar-se, o fins i tot a que hagin de tancar. I això està molt ben documentat en un reportatge, no me'n recordo quin número, però de la revista La Marea, i bueno, el recomano. Haureu de buscar, no sé, per Google això, Inditex, Galícia, La Marea, i suposo que trobareu alguna cosa.
Una precarietat que, de fet, en el cas de Nadal encara s'augmenta més, perquè és l'època de més demanda, segur, de fet, de feina, i que fa, doncs, precisament això, també, que les persones aquí a nivell d'estat espanyol, doncs, a l'hora de trobar una feina en aquesta època, en el rest de l'any també, evidentment, però l'època de Nadal, com que hi ha més demanda, doncs, evidentment, la precarietat encara es dispara més, i en el cas d'Inditex, etcètera, etcètera, perquè diem Inditex perquè és com la bandera, no?, d'aquest exemple, però, evidentment, n'hi ha...
I una pràctica habitual en aquestes dates és aprofitar que la gent que busca feina per campanyes de Nadal o també per campanyes d'estiu és gent que normalment no té feina o que té altres ocupacions, com, per exemple, estudiar, que sap que no durarà gaire la feina, i aprofiten per rebaixar les condicions laborals, fomentar l'explotació, perquè saben que el treballador o treballadora que contractin probablement no es queixarà per el poc temps que estarà a l'empresa.
Exacte. Conclusió, negoci rodoníssim, i per això els hi funciona també tot plegat.
I una altra cosa que em fa por és la construcció del mite d'un guia o una guia, però normalment han sigut homes que han encapçalat aquesta situació de poder a l'hora de dirigir grans empreses innovadores o que han creat grans llocs de treball. La construcció d'un mite de l'emprenedoria i de l'exemple, si fas diferents entrades de Steve Jobs, de Amancio Ortega o altres personatges així, el primer adjectiu amb el que se'ls descriu és el de filàntrops, el de filantropia, la gran riquesa que acumulen amb aquest entramat que ell i la seva gent han aconseguit muntar els dona tal fortuna que els hi permet donar milions a diferents ONGs o associacions caritatives, i se'ls reconeix primer com a filàntrops.
És com una alienació del terme,
és
no?
És terrible, horrible.
Fixa't, jo he participat fa relativament poc en un concurs d'emprenedoria, i el nivell era emprenedoria social, per tant estem parlant de cooperatives, de petites empreses, diguem-ne, socialment ètiques, o no sé. I és que quan anaves allà, l'assessorament acaba plantejant-te el teu pla d'internacionalització, fins i tot. I dius, com vaig internacionalitzar un diari local, que és el que estava fent jo, o l'altre que està fent consum de proximitat en agricultura ecològica, perquè és una cooperativa d'agricultura, com va internacionalitzar el seu producte? És que perdria tot el sentit.
Perd el sentit.
I clar, estem basant-nos en aquests exemples, no? D'aquell mite de ha començat en un garatge i després s'ha muntat tot l'imperi. Bé, molt bé.
Bueno, també tenim aquesta tendència, no? Com deies tu, de maximitzar i de fer de la mite de qui no realment no és. Almenys en aquests termes que estem parlant. Amb altres segurament sí, i per altres segurament també. Bé, dades, com us deia, dades de l'Índia, per exemple, també, i englobant l'activitat d'altres multinacionals a més i a part d'Inditex, segons dades de l'Organització Mundial del Treball, hi ha 168 milions de nens entre 5 i 17 anys que treballen al món, dels quals més de 5 milions ho fan a l'Índia, és a dir, un percentatge bastant, bastant considerable. Una de les pràctiques laborals és l'anomenat Sumangali, que és una contractació de nenes per treballar entre 3 i 5 anys, val? Per cobrar una misèria i, a canvi, costejar el seu casament. Això també, a nivell diner, és un altre debat que es podria obrir, que tampoc obrirem aquí, perquè no.
Home, això ja és, a mi em sembla, doblement reprovable, o una doble barbaritat. Ja no parlarem de fer casar nenes, que per alguna cosa són nenes i no s'han de casar, i de l'explotació infantil que ja comporta. En fi, m'espantes.
Del bel hit combo, que en diríem.
Sí, exacte. Sí.
I una altra dada és que a l'estat de Tamil Nadu, un dels 29 estats que hi ha a l'Índia, on es concentra el major nombre de fàbriques i produccions precàries del sector tèxtil, el 60% de nens que hi treballen, a Tamil Nadu, en aquest estat, no superen els 15 anys. O sigui, un 60% són menors de 15 anys. Una dada també bastant representativa. És igualment trist ja a nivell global, però vull dir, aquestes xifres crec que encara ho fan més lamentable. Tot plegat, però, se segueix perpetuant any rere any, també després doncs, que les mateixes empreses siguin coneixedores, de fet segur que ho saben, de les conseqüències de les seves pràctiques. També ho recordareu, després de la tragèdia de la fàbrica Rana Plaza de Bangladesh, on van morir 1.132 persones després de que s'ensorrés l'edifici. Com bé sabreu, 3 anys després, això va ser l'abril del 2013, si no ho dic malament, 3 anys després el Corte Inglés, una de les multinacionals que operaven en aquesta fàbrica, encara no havia pagat cap indemnització a les persones afectades, a les famílies en aquest cas.
I més enllà de que una de les empreses com a Puntes de Sil, Corte Inglés, a mi el que em va xocar quan es va produir la notícia és que en els mitjans de comunicació gairebé en cap cas aparegués quines empreses estan operant allà a Bangladesh. A mi això és el que m'espanta.
Fins i tot els treballadors no sabien realment si això era cert ni què havia passat. Jo vaig parlar, fa un temps vaig fer un reportatge sobre el Corte Inglés i vaig parlar amb els sindicats i vaig, bueno, també amb l'empresa i tal, i quan es vaig preguntar als sindicats, més enllà dels drets laborals, dels treballadors que teniu en les botigues a Catalunya, més temes aquests com... Li vaig posar precisament l'exemple de l'ensorrament de la fàbrica en Bangladesh. Sí, sí que n'hem sentit parlar, però no acabem de... No hem tingut molta informació i n'hem demanat, però no, saps? Inclús internament a l'empresa tenen el màxim secretisme, que serà una cosa que domina, no sé, la direcció o qui s'encarrega de la internacionalització, no ho sé, però ha quedat tant als mitjans com dins de la pròpia empresa com una cosa que no passa res, i s'ha mort no sé quantes persones.
Desconeixement també donat, suposo, perquè externalitzes, tampoc sí, t'interesses per la realitat que hi ha allà.
Desentens, sí, sí.
Desentens, literalment, i porta solament respostes com la que vas trobar tu, no? Què ha passat? On va passar? Què va passar? Bueno, doncs bàsicament van morir 1.132 persones. Bé,
i hi ha hagut algun judici o algun tipus de condemna?
Va haver-hi judicis, el que passa
persona.
Que no hi ha hagut, o sigui, en aquest cas, en el cas del Corte Inglés, no hi ha hagut cap mena de encara de fet, o sigui, no han canviat, o sigui, el més greu de tot plegat és que després de tot això, i de fet després de que totes aquestes dades, que no són noves ni molt menys, les empreses continuen perpetuant aquestes pràctiques. Clar, evidentment, tampoc no hi ha un canvi de paradigma, no? Vull dir, segueix allà, i aquí se sustenten. Evidentment, com us deia, podríem parlar de moltes més empreses, podríem parlar d'Apple, podríem parlar d'Amazon, podríem parlar de Samsung i 10.000 milions de multinacionals més, però bé, donaré pas a altres temes.
Dona pas, Jordi, que em sembla que a mi ja m'has esgarrifat i em sembla que tots els que estem aquí
bueno,
a la taula ho estem.
I espera't, encara ens podem esgarrifar més.
I tant. En tot cas, anem a escoltar en Jordi Pasqual a veure les teories aquestes que ens havia promès a l'inici del programa.
El cafè de Punt 7 Ràdio amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
A veure, les meues teories són... Ahir havíem fet una molt gran reducció dient que més informació és menys capitalisme. Bé,
reducció que m'havies plantejat tu, no m'ho he inventat pas jo.
Sí, sí, vale, l'has anotat tu per culpa meva, el que digues.
I tant que sí, sempre és culpa teva, tot,
sí,
Jordi.
Sí, t'ha fotut un sí del boig aquí important, eh? El que digui.
Bé, a veure, la teoria que vull explicar bàsicament és d'un tal Jeremy Rifkin, que ara el presentaré, però com sóc una persona honrada i jo vaig conèixer a Rifkin a través d'un altre autor, dic, anem a fer el període de descobriment que vaig fer jo, primer un i després l'altre.
Posem-nos en la pell de Jordi Pasqual.
Exacte, el friki que un estiu diu, vaig a llegir un llibre que es diu Postcapitalismo, que ja s'han de tindre ganes.
A l'estiu, a més a més.
Sí, sí, és allò que dius, és despertar-se i dir, no sé.
Per això estàs aquí, Jordi, perquè només hi ha gent com tu, només tu pots fer aquestes coses.
No hi ha gent com tu, no?
No hi ha gent com tu, tampoc.
Postcapitalismo és un llibre de Paul Mason, que és un periodista de Channel 4 News, en el que planteja que el capitalisme, tal com l'entenem ara, té els dies comptats i no parla en cap sentit d'una revolució com la que es pogués donar el 1917 en la URSS, bueno, per constituir la URSS posteriorment, sinó que parla d'un capitalisme que acaba caent pel seu propi pes, no? I per això planteja diversos termes. La crisi ambiental n'és una, l'altra és l'augment del deute que tenen els estats, l'augment de les desigualtats, el que explicava fa un moment Jordi de, no?, l'explotació i com hi ha un primer món i un tercer món que cada vegada estan més separats. En fi, i un dels punts que parla és de la reducció del cost marginal. Això, com és una miqueta teoria marxista fins i tot, simplifiquem la idea. Jo tinc una fàbrica que fa cotxes i en 10 anys sóc capaç de fer un cotxe. Clar, el cotxe l'has de vendre molt car perquè has de pagar a molta gent i tens tota una cadena de muntatge que gasta electricitat i tal. Si aconseguis que la següent unitat em costa molt menys, puc vendre més barates les dues. Per tant, si en 10 anys envolta d'un cotxe em puc fer 1 milió cada any, doncs clar, m'anirà millor el negoci. Per tant, aquest cost addicional de la següent unitat és el cost marginal. Quan més cap a zero tendeix, en un principi, més benefici té l'empresa. Això és un problema perquè quan arriba ja pràcticament a zero no tens negoci, perquè estàs produint gratis. I, per tant, les empreses, en la lògica de vendre i tindre un benefici, es perdria. I, de fet, això, el que planteja Paul Mason, agafant-li les idees a Rifkin, i després saltaré a Rifkin concretament, diu que ja està passant. I diu, concretament, que actualment hi ha un model capitalista que està en funcionament de forma paral·lela a un altre model que seria més col·laboratiu, de lliure compartició, que això no vol dir que no pugui haver diners d'entremig, però com a mínim no és el centre de l'interès d'aquest món, que estan convivint conjuntament i que arribarà un moment que és aquest més col·laboratiu el que acabarà superant a l'altre. I el que planteja també, i és bastant interessant, és que si el cost marginal s'ha pogut reduir al llarg del temps, ha sigut perquè les tecnologies ho han permès. És a dir, quan hem tingut electricitat hem pogut fer cadenes de muntatge. Abans no podíem produir tan ràpid, per exemple. Si millorem l'electricitat, si ara que tenim impressores 3D podem produir amb més facilitat, el cost marginal tendirà més cap a baix. I amb més avanç tecnològic podrà caure més el cost marginal. I, per tant, la digitalització i la interconnexió, d'ahir la reducció que havíem fet de més informació, menys capitalisme, és quan més connexió tenen els propis productes entre si en l'internet de les coses i tal, també tendirà més a baixar el cost. I això és molt evident en un exemple tan senzill com una cançó. Tu quan produeixes una cançó ja la fas en format digital, vol dir que tocant una volta i gravant-la ja has fet infinites còpies de la cançó, perquè és tan senzill com copiar per internet. Per tant, el cost marginal d'aquell producte digital és pràcticament zero. Això és el que explica, molt reduït, perquè evidentment el llibre és considerablement gran, Paul Mason en el seu llibre. Això l'ho pren a Rifkin. Rifkin és un personatge molt conegut internacionalment perquè ha assessorat a diversos caps d'estat i fa uns llibres d'economia bastant complets. De fet, tota una primera part que explica fins i tot l'origen del capitalisme i l'economia feudal. I acaba plantejant que hem arribat un moment en què això que diu Paul Mason és una realitat. Però és una realitat ja no només en el món digital. Per exemple, quan tu poses una placa solar en ta casa, i poso el mateix exemple que posa ell en el llibre, la placa solar, en el moment que acabes de pagar el cost, diguem, de la inversió, l'energia estàs produint-la pràcticament a cost marginal zero. Si això eres capaç d'interconnectar i intercanviar energia, perquè tu ara en necessites i a mi me'n sobra, i quan jo en necessito i a tu te'n sobra, intercanviem, estàs fent un altre model econòmic absolutament diferent, no? I això està l'exemple de l'energia, però està l'exemple de les impressores 3D, de la interconnexió, i per això planteja que quan més substitució tecnològica tenim, quan les persones menys incidència tinguem en els processos de producció, més es tendirà cap al cost marginal zero. El que, d'una banda, planteja un debat de què fem amb tota aquesta gent que s'ha anat a l'atur, evidentment, però d'altra banda també planteja i on està la viabilitat de les empreses, perquè ja fan només màquines, és que no fan falta ni persones. I per això l'internet de les coses i la major presència de tecnologia en les empreses permetrà que hi hagi més aquest segon model econòmic. I ara sí que llegiré només una cosa concretament, que diu: el nivel óptimo de productividad se daría cuando el coste de producir una unidad adicional de un producto o servicio se aproximara a cero. És a dir, quan el nou producte, no, això que dèiem de la cadena de muntatge, ens costa zero, que és més o menys el que passa actualment en les cançons, estaríem en el cost marginal zero i arriba un moment en què sí, pots fer legislacions com fan en les cançons. Per drets d'autor, no sé què, no pots compartir, no sé què, però en la realitat tenim 10.000 plataformes per internet on pots descarregar-te cançons o escoltar-les lliurement, no? I per tant, el que plantegen és que justament aquesta evolució tecnològica, que en un principi és allò del capitalisme tecnològic, no?, arribarà un moment que li pot costar facturar al capitalisme. Sí que hi ha una diferència entre Rifkin, i que és el que ha ideat aquest concepte inicialment, no?, i Paul Mason, i és que Rifkin diu: això no necessàriament ha d'acabar en el capitalisme, sinó que pot portar-nos a una tercera revolució industrial. I de fet fa un temps va fer una conferència a Catalunya i diu: i pel tipus d'empresa que està instal·lant-se al voltant de Barcelona, Catalunya podria ser de les pioneres en Europa d'aquesta tercera revolució industrial, que el que planteja és molt més presència d'aquesta interconnexió, és a dir, internet de les coses i tal, i alhora plantejaria un canvi de model, perquè probablement l'economia passarà a ser molt més col·laborativa, com de fet ja estem acostumats en el món d'internet. Wikipedia s'ha carregat les grans editorials, per entendre'ns, a nivell d'enciclopèdies. Això és el que planteja Rifkin. Per tant, no acaba de desmoronar el capitalisme, però clar, si és una economia molt col·laborativa, que té de base moltes cooperatives, clar, el model capitalista ja no té res a veure amb el que tenim actualment de grans empreses, no? Paul Mason, en canvi, ho planteja en uns altres termes. Diu: això és una demostració de que el capitalisme tal com està ara no aguantarà, però a més diu, com tenim totes les altres crisis, l'ambiental i tal que he dit al principi, o acabem amb ell d'una vegada per totes nosaltres fent una transició cap al postcapitalisme, d'ahir el nom del llibre, o caurà pel seu propi pes i serà molt més traumàtic perquè es farà desorganitzadament. diguem que aquesta és més o menys la teoria. Sé que és com un plam, tingueu un tostón teòric, però em pareixia curiós explicar-ho, perquè a més quan vaig tindre coneixement d'aquesta teoria em va pareixer molt, molt interessant, i sobta un poc, no?, com fins i tot el consum ara de Nadal, que ja comença a ser també molt digital, tenim la visió de que és molt capitalista, però alhora no és tan capitalista perquè pot anar en contra del propi sistema.
Curiosa l'aportació que ens has fet, Jordi, interessant. Llavors, al final, jo el que em pregunto amb Mason, al final podríem estar parlant d'un autor anticapitalista pel context que està plantejant?
Clar, ell hem de partir de la idea de quan fa el llibre Mason, no Rifkin, planteja el llibre en termes de entenc que el capitalisme ja no és sostenible, però no hem de seguir les idees de Marx en la idea de fer la revolució, sinó que és el propi capitalisme des del seu propi pes el que acabarà caient. Ara, això no vol dir que ell no cite molta teoria marxista que ha explicat la realitat econòmica fins ara. I, de fet, un dels plantejaments, així ho dic ràpid, perquè si no me n'aniré de temps que fa, és que fins ara el capitalisme...
Tranquil, avui, curiosament, de moment anem bé de temps.
Ah, sí, has vist que bé?
Curiosament.
El capitalisme sempre ha funcionat per onades, i ha tingut unes crisis de sobreproducció que han acabat fent que caiguera el PIB i que entrarem en una crisi. Això ho va pronosticar Kondratiev, que és un economista de la URSS, que de fet el va purgar Stalin perquè no li acaben d'agradar les seues idees. Però vaja, ell va plantejar això i va dir que aquestes onades, que de cert temps el capitalisme hi ha unes onades llargues i unes curtes, diguem, les crisis grans i les crisis que de vegades li diem sistèmiques perquè realment canvien moltes, no necessàriament el sistema capitalista en si, però sí elements principals. I el que planteja justament és que hem arribat a un punt en què aquesta onada està baix, és a dir, estem en la part baixa de l'onada en un moment de crisi, i pot tornar a nàixer, com el que diu més o menys Rifkin en aquesta tercera revolució industrial, una com superredefinició, o canviar directament el model i créixer, però ja no en la concepció capitalista.
Doncs...
No sé si té resposta, perquè m'has fet com una...
Sí, jo em dono per respost, Jordi, i després d'aquesta explicació, tot i que no és tan important si m'hagis respost a mi o no, sinó que hagis respost als oients, crec que seria interessant que ara en Marçal ens expliqués la construcció social que s'ha fet al llarg del temps del Nadal. Perquè al cap i a la fi, Marçal, per lligar-ho amb el que ens deia el Jordi, una de les coses que em sembla molt interessant, que em deies abans d'entrar aquí en antena, és que el Nadal el que significa és el màxim exponent de la societat capitalista en la que vivim i tots els valors que la regeixen.
Sí, bé, jo intentaré, encara estic digerint les paraules d'en Jordi.
Estan els llibres, perquè jo he fet un resum.
Ara li donarem un cop de vida. No, i tot sigui dit, jo crec que un grandíssim resum, perquè jo els estic veient des d'aquí els llibres i déu-n'hi-do, ja ens has sintetitzat la informació molt bé, vull dir, a partir d'aquí un aplaudiment per en Jordi.
Gràcies.
Bé, jo primer us he de dir que tot el que és el tema de la construcció de festivitats i tradicions, sobretot quan jo ho estava estudiant, és una cosa que particularment no em cridava l'atenció i que fins i tot em feia una mica de... Li buscava llunyania, no és la part que més m'interessava, però és important parlar d'això, sobretot per, si em permeteu, lo prostituïda que està la paraula cultura, a vegades, i l'associació de conceptes a què és la cultura per ser. Primer de tot, construcció del Nadal, és molt complexa explicar-ho breument. Simplement hem d'entendre que les tradicions i les festivitats, sobretot de la forma que les entenem aquí a Occident, que estan selectivament posades en un calendari, amb unes estructures i uns patrons de comportament a partir de parentivitat, d'amics, de companys de feina, va molt acompanyat al final de les estructures que fan funcionar la societat cada dia de la mateixa forma. I normalment aquestes tradicions i aquestes festivitats el que fan són accentuar els mateixos rols i els mateixos valors, però d'una forma més exagerada, i els hi deia el Nadal, és el millor exemple. En primer lloc, no vull fer una arqueologia del Nadal, és pesat, però res, sí, és la típica...
És llarg.
És llarg, és molt llarg. Però una mica les idees que si busquem una mica en llibres d'història i d'arqueologia i antropologia trobarem és que, i això ja en fan difusió altres... Fins i tot sèries o pel·lícules en parlen que el Nadal, en els seus orígens, no, el Nadal no tenia aquest nom, però sí que existia, i segueix existint, hi ha gent que la practica, unes festes de solstici a l'hivern, per celebrar el solstici, que el sol s'acaba al seu punt més dèbil, i a poc n'hi ha tornant la calor. Aleshores, bé, tot això, sincrònicament, hi ha un credo religiós que està agafant a mitjanies del segle IV, després de Crist, està agafant molta força, que és l'Església Catòlica Romana. Aleshores era jove l'Església. No podem parlar de cristianisme primitiu, però sí d'un cristianisme molt jove. encara tutelat per el papa i per l'emperador Constantí, es comencen a fer un seguit de coses que és simplement una cosa que és molt típica dels imperis, i això en parlaré després, intentaré no allargar-me molt, però una cosa molt típica dels imperis i de l'hegemonia dels territoris, que és apropiar-se de tradicions potents per expandir i acabar de consolidar el poder sobre les altres persones, per dir-ho d'alguna forma. I el rol que té l'economia en les formes que pot agafar la cultura de les persones és impressionant. De fet, el debat que separa... Mira que els antropòlegs estan fragmentats d'una forma impressionant, més que l'esquerra política a vegades. Eh? És impressionant la de branques que hi ha, i un s'ho mira i veu que l'antropologia té dos tipus de futurs, morir o discutir per sempre. És impressionant. A partir d'aquí, la divisió principal és entre l'antropologia marxista, vist des d'un punt de vista antropologia materialista, potser, i l'antropologia simbolista. I es barallen una mica amb això, però no vull avorrir amb terminologies. El que vull dir és que l'Església romana i catòlica jove el que va fer va ser apropiar-se de les tradicions de canvi de solstici, que eren celebrades doncs, pels pobles anomenats pagans, posteriorment els grecoromans i els pobles mitrans. A partir d'aquí doncs es fa el joc col·locant la celebració del naixement de Crist el 25 de desembre, en el moment del canvi de solstici, i es converteix en una festa sagrada i a porta tancada de la pròpia Església. Aleshores, no és una festa d'àmbit familiar privada com la coneixem ara mateix. Es celebrava sobretot doncs, en els monasteris i en les esglésies a porta tancada per part de les persones doncs, que feien les seves celebracions litúrgiques. Van passant els segles i cap al 1400 es comença, més o menys, segle XV, es comença a obrir una mica més ja a combinar-se en tradicions de solstici. És a dir, es comencen a adaptar, doncs, el típic, activitats i actes i ús d'objectes d'altres cultures o que s'han eclipsat, eclipsant el Nadal, i es comencen a incorporar, com és l'abet de Nadal de tota la vida, que en el seu moment doncs, es col·locaven arbres i s'engarlanda amb naturalesa salvatge doncs, per camuflar que s'està empobrint la naturalesa pel fred. M'estic explicant fatal, eh? No sé si m'està...
T'està entenent, Marçal.
Sí. Sabeu què és el que m'ha fet entrebancar? Que estava intentant, mentre parlava, traduir muèrdago i no me'n surto.
A part d'explicar, estaves intentant traduir...
Sí, he dit en plan, això em passa molt, dic... Hauria de traduir un muèrdago i no he fet el mal de no buscar-ho i per això m'he començat a entrar a bancar.
Què portes el guió en castellà?
No, el porto en català, però no he traduït muèrdago.
Molt bé.
Jo que poses paraules.
I mira que a la casona que tenen els meus avis a Gaserans hi ha muèrdago, eh? Bé, a partir d'aquí, simplement això, la festa es va obrint de forma molt paulatina i en el segle XVII ja es comença a incorporar en l'àmbit privat la celebració del Nadal. Ja comencem a tenir, doncs, una triple estructura, que és un cicle festiu, uns períodes en els que hi ha una mena de vacances, un relat religiós, una celebració litúrgica i una celebració social. A partir d'aquí, el paral·lelisme entre l'auge de la burgesia i la societat industrial que vindrà després en el segle XIX té molt a veure amb com es consolida el Nadal que ara mateix nosaltres avui coneixem. El Nadal que nosaltres hem conegut des de petits i petites i fins i tot els nostres pares, doncs al final no té res a veure amb aquest Nadal més primitiu del que estem parlant. I va una mica de la mà, doncs, no una mica, no, va totalment de la mà de l'auge del capitalisme i de la societat industrial. Segle XIX, principis del segle XX, qui es pot permetre celebrar Nadal de forma ostentosa per marcar la seva posició social és la classe burgesa, les classes benestants, mitjanies del segle XX, que el capitalisme triomfa de forma brutal i es dona de mà de l'Estat, apareix l'estat del benestar, comencen a aparèixer el monopoli demogràfic del que coneixem com a classe mitjana, és quan el capitalisme ha fet la seva màgia nadalenca, d'apropiar-se d'una celebració litúrgica i difondre-la en un sentit comercial. És a dir, com ha dit abans en Jordi Arbat, hi ha un context de valors en la pròpia celebració molt associades a l'herència judeocristiana, que és la generositat, la solidaritat, ajudar les persones necessitades. I la forma en la que la celebració nadalenca d'Occident ha agafat aquesta apropiació de valors en teoria positius és que els dies en els que se celebra el Nadal, el 25, 26, 30, 31, Cap d'Any, el Dia de Reis, es converteixen en dies selectius en els que hem de demostrar que som generosos, que som bondadosos, i la característica principal que Occident és que ho demostrem entre membres de la nostra família, amb amics o amb companys de feina, amb diferents tipus de celebracions que fins a cert punt es converteixen en una pressió social, amb estrès. Jo estic estressadíssim, he de fer un regal per l'amic invisible, no ho suporto.
De fet, després repassarem dades d'estrès a Nadal.
com ho diríem, els concerts benèfics, els actes benèfics, no és casualitat que molts s'acostin en les dates nadalenques. A partir d'aquí, tot aquest tipus de celebracions agafen una lògica de jo dono i tu em dones en forma de regal. Se sol comentar que en realitat sí que hi ha uns patrons de generositat i de pensar en l'altre, perquè hi ha cert esforç doncs, en pensar que li he de donar un regal a en Pol. Pensaré alguna cosa que li agradi o fins i tot li faré jo una cosa que m'agrada. Però aquesta teoria del do, no? Aquesta reciprocitat, queda anul·lada si en Pol no em dona també una cosa a mi, si no em fa el meu regal. Està una mica pensat tot, no només a que anem de la mà del consumisme, és a dir, satisfem aquests valors de generositat a partir dels productes que se'ns ofereixen des del mercat, és a dir, la lògica consumista és la que ens dona l'espai per poder complir amb aquests valors i, per altra banda, aquesta estructura selectiva de avui és el dia en el que em toca ser generós, avui és el dia en què faré una donació a certa acció voluntària des de la televisió o des del que sigui per ajudar aquestes persones i avui és el dia en què li donaré molta ajuda joguines als meus fills o les meves filles. A partir d'aquí ja vaig acabant, i mira que m'he desvirtuat bastant, m'heu de disculpar.
Desvirtuat?
A partir d'aquí, que sempre a vegades es diu, no, és que al Nadal es fa publicitat de joguines sexistes. Cada dia es fa publicitat de joguines sexistes. Per Carnaval i altres dates també es fa publicitat de disfresses sexistes o de... es fomenta molt doncs, el consum. Això és el pa de cada dia, si ens hi fixem, en les societats en les que estem vivint. El que passa és que el capitalisme ha triomfat perquè ha agafat i ha flexibilitzat les tradicions que ja hi havia abans del seu auge i se les ha fet seves. I des del punt de vista moral, fins i tot religiós, i molta gent dirà que té a veure al final regalar un escalèstric amb el naixement de Crist, i des del punt de vista social, el capitalisme ha aconseguit això principalment, que s'hagin estructurat uns patrons de com ser generós i com ser solidari en uns dies concrets. I el Nadal simplement és un dia en el que aquest cinisme, aquesta mena d'hipocresia, és compartida per moltes persones, està institucionalitzada i té un auge molt potent, però no és més que la reproducció de les estructures que fem cada dia, les que ens ensenyen els pares, a l'escola o a la televisió.
Marçal, m'has fet pensar en el meu poble, que fixa't tu, del que has explicat, de pensar en el meu poble. No, perquè quan... el meu poble natal, vull dir. Quan has explicat que la burgesia i la instauració de la societat industrial va canviar com se celebrava el Nadal, perquè era la classe burgesa la que havia de lluir de com... me n'he recordat de la cavalcada de Reis del meu poble, d'Alcoi, que és la que està considerada, perquè no s'ha trobat documentació anterior, més antiga de tot el món. I es té constància de la primera documentació d'aquella cavalcada és del 1866. Si pensem aquell segle, és quan va arribar la indústria a la península, probablement ja, abans ja havia arribat a Anglaterra, que va ser on va començar tot, no? Però així sempre vam anar una miqueta més tard. I justament el meu poble és d'on va començar a entrar la indústria al País Valencià. I justament la cavalcada va ser una forma que van tindre la burgesia potent d'aquell moment de crear una festa popular que contentar a tots i, per tant, s'evitaven conflictivitat, però al final els regals, el no sé què, l'ostentositat la tenien ells. I m'ha recordat molt això, volia contar l'anècdota, doncs, perquè de quan en quan soc xovinista.
Però... és talment com ho dius, és que al final Nadal té molta acceptació perquè és una festa que fa content a tothom a la seva manera. Té un espai religiós que no tothom hi combrega, de fet... moltes persones no combreguem amb la fe cristiana, però agafem de ben gust les vacances que se'ns dona o ens agrada fer regals i que ens donin regals. I aquí està una mica la màgia, doncs, això. De fet, tot això que estic dient són reflexions compartides amb un article que es diu Enografiando la Navidad Occidental, de la revista Antropologia Iberoamericana. Aquest article és d'autoria anònima, però està seguit segons l'escola d'un senyor que es deia Clifford Geertz, un antropòleg postmodernista, impossible de llegir. Res.
Ho dius molt en carn pròpia, eh?
Sí, és insuportable. Però bé, com diu un company meu, una mica de postmodernisme no fa mal. Res, volia llegir-vos un fragment, però com que m'he anat per les branques, me n'havia oblidat, us deixo el fragmentet i acabo. Per exemplificar això de com la indústria es va apropiar de la religió i de l'arrelament de les tradicions. En los Estados Unidos, la empresa Coca-Cola vio la asociación entre el color rojo del buen obispo de Mira y el color rojo de su etiqueta. Como para los niños norteamericanos los paisajes nevados de Navidad eran algo familiar, los publicitarios de la casa retocaron la vestimenta. El obispo de Barbacanosa debería vestir un traje rojo, como el de la corporación norteamericana, e ir equipado con botas para la nieve y un gorro rojo para el frío. Hacia comienzos del siglo XX, los regalos que reproducían la adoración hacia Jesús y que identificaban a todos los niños con el niño Dios se habían convertido en un objeto de consumo repartido por un icono publicitario.
Doncs, Marçal, amb aquestes paraules, si et sembla, ho deixem aquí. Gràcies per la col·laboració. I ara que ja hem descobert l'origen social del Nadal, la construcció social que en fem, et sembla si anem a descobrir algunes dades sobre el consum que tindrà la població bàsicament de l'estat espanyol aquest Nadal?
Som-hi, Pol.
El Cafè de Punt 7 Ràdio, amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Doncs amb el que portem de programa crec que ja queda clar que el Nadal és una festa en què augmenta el consum. Fins i tot hi ha molta gent que defensa directament que el Nadal és una festa destinada al consum desenfrenat. Per això, un dels objectius que teníem era posar un grapat de dades sobre la taula per valorar el model de festes que tenim. Si us sembla, comencem parlant de la despesa per habitant que tindrà el Nadal a l'estat espanyol. Primer de tot, m'agradaria posar una dada. El salari mínim a Espanya és de 655 euros. Quant diríeu que es gasta cada ciutadà de l'estat espanyol de mitjana aquest Nadal? Bé, el Nadal anterior, evidentment, perquè aquest encara no ha passat.
Bueno, podem superar la xifra ja, eh?
La podem superar sempre, Jordi. Sempre ens podem superar. Us atreviu a dir alguna xifra, pues sense mirar-me el guió?
Pràcticament la meitat del salari, sí, no? 300 o així.
300.
Jo diria que més i tot.
Més i tot. Més i tot què vol dir?
400.
400. Marçal? Dones més? Et plantes?
Entenc que això implica menjar, implica tot, no només regals.
Mira, jo en contrast amb en Jordi Pasqual, doncs el doble.
600?
Sí.
Doncs has guanyat, Marçal, per aproximació.
Estupendo. Què he guanyat?
Has guanyat les meves felicitacions.
Ah, bueno.
De mitjana, cada ciutadà a l'estat espanyol es gastarà 682 euros. Us heu quedat, els dos Jordis, bastant curts.
Home, i una mica acollonit, també, eh? Ja també t'ho diré. No, a veure, sabia que era una xifra alta.
I pensa, però, Jordi, que en aquest estudi hi hem d'incloure, per exemple, els nens que no tenen sou i que en principi no gasten diners. Cosa que vol dir que per cada treballador assalariat la xifra encara seria més alta.
Exacte. Això de l'any passat és la xifra, eh?
Sí, és un estudi que es va fer de l'any passat.
Si us sembla, la crisi tenia els seus efectes.
Sí, aquest any tenia crisi, efectivament. Bueno. Discutible aquesta afirmació meva. Però si us sembla, anem a desgranar les dades. Ens trobem que tenim 262 euros en regals, 198 en alimentació, 126 en viatge i 69 euros en oci. Tot plegat, això faria els 682 euros que diem. I ara jugaré a fer-vos una altra pregunta. Jo us diré un país o territori i vosaltres m'heu de dir si està per sobre o per sota la mitjana de l'estat espanyol.
Ai, que perillós, això.
Començarem per...
De consum en Nadal.
Sí, de consum.
De consum,
la mitjana per ciutadà. Comencem amb Alemanya.
Que difícil. Per sobre, va.
Jo també dic per sobre.
Jo dic per sota.
L'ha encertat en Jordi Arbat. Alemanya es troba per sota de l'estat espanyol, concretament amb 548 euros de mitjana per ciutadà.
Tampoc tan per sota, eh? De totes maneres.
Home, tenint en compte que el nivell adquisitiu a Alemanya és molt més alt, estem parlant de,
bueno, i pensant que és una
130
mitjana, eh?
Euros.
Exacte.
Si us dic Rússia, què em dieu?
Per sota.
Jordi?
Potser per sobre.
I tu, Marçal, què me'n dius?
Sembla que avui el truco està anant a la contra per guanyar, però com que al final guanyem les teves felicitacions, que no són més dolces que una neula, jo diré per sota.
Efectivament, per sota, Rússia està amb 348 euros de mitjana, bastant per sota. De fet, és el que havies dit tu de l'estat espanyol, Jordi.
Sí, eh? Bueno, Rússia i Espanya són més o menys igual.
I si us sembla, ara anem amb Dinamarca. Què em diríeu, per sobre o per sota?
Per sobre, sí.
Home, sí, jo també diré per sobre. Sí.
Per sobre, no, quedaré en minoria.
Efectivament, Dinamarca són 689 euros, només 7 euros més que l'estat espanyol.
Tinc en compte que és una mitjana, jo aquí ja donaria que està...
De calle, eh? Vull dir, de calle.
Ha guanyat clarament Dinamarca. 12 punts per Dinamarca. Eh?
Exacte. De fet, tot això us ho dic perquè Dinamarca és el país que es troba al capdavant de l'estudi aquest, i l'estat espanyol es troba en la segona posició en 682 euros, cosa xocant tenint en compte que el poder adquisitiu de Dinamarca i el de l'estat espanyol seria relativament diferent. I per acabar, comentar-vos que la mitjana europea és de 517 euros, cosa que vol dir que Espanya està un 30% per sobre de la mitjana europea.
I en tercer lloc?
Europea, Unió Europea, eh? De la Unió.
Unió Europea, sí.
Vale.
Uh-huh. En tercer lloc hi ha, després d'Espanyol? No ho tenim.
No tenim aquesta dada.
No és perquè és curiós veure a vegades, no? Dius Dinamarca, Espanya, i després veure ja amb quin... Però bé, sí. Déu-n'hi-do, eh?
Suposo que seria Alemany el tercer.
Déu-n'hi-do.
Bueno, és que aquí tenim moltes coses bones per menjar, és normal, eh?
Sí.
I tant, m'agrada que em parlis de coses bones per menjar, perquè ja saps que aquí tenim escudella, carn d'olla, canelons per Sant Esteve, torrons, les teves neules, marçal...
Sort que queda poc.
El cava, sí, el vi... En general, menjar i beure. Ja sabem que les festes de Nadal són dies complicats per mantenir la dieta, oi, Marçal?
Mai l'he mantingut i mai la mantindré.
Dieta i digestió, perdona que t'ho digui, però no sé què és pitjor al final, si mantenir la línia o no poder digerir tota la quantitat ingent de menjar que t'has fotut.
Tot i així, a mi em segueix xocant mirar les dades sobre els quilos de més que posem a l'estat espanyol per les festes de Nadal. De fet, us diré una cosa, la mitjana és entre 2 i 5 quilos. Ja sé que són dades molt àmplies, però aniré a acotar-les una mica.
Em espanta si em dius que m'han engreixat 5 quilos després de Nadal.
Aquí jo hi he trobat un biaix de gènere molt curiós. A l'estat espanyol els homes s'engreixaran de mitjana 4,3 quilos, mentre que les dones 1,8. No sé si algú de vosaltres hi sap trobar alguna explicació. Jo no en tinc ni idea com pot ser això.
Sí. A saber, no sé.
Sí, no.
Em sembla que no, aquí no sé si entra... Hi ha moltes variables, no sé si és qüestió de metabolismes, de la pressió estètica clàssica. Reben les dones a l'hora de menjar també, no ho sé.
Home, jo crec que són dues coses que sí que poden... Per respondre a aquest interrogant, que crec que ara mateix és com...
A saber, no?
En tot cas, el que us pregunto és quina província creieu que és la que els homes s'engreixaran més?
Catalana.
Espanyola.
Ostres.
Ah.
No sé, vinga, va, direm Barcelona, per no sé.
Clar, silenci a l'estudi de Punt 7 Ràdio.
És que és difícil, eh? En Pol no ens ha avisat que ens hauria un concurs. Sort que no hi ha premi.
Perquè així era més divertit, Jordi. Almenys per mi.
Home, una província.
Màlaga.
Màlaga.
És que jo ara també t'he dit una cosa, eh? Porto bastant malament les províncies de l'estat espanyol, però és que, clar, jo també... Barcelona crec que també pot ser un...
No, perdona, un canvio i dic Còrdoba, que jo sopo amb una família cordobesa els divendres a vegades. I,
sí, ja està, pots quedar-te a Màlaga, està lliure.
Va, em quedo a Màlaga, doncs. Sense cap mena de fonament, em quedo a Màlaga.
Doncs la província era Burgos, i us he preguntat, perquè jo no sé què tindrà d'especial a Burgos.
Home, uns embotits boníssims.
Sí, Burgos.
Deuen ser els embotits boníssims de Burgos que fan que els homes de Burgos s'engreixin de mitjana 7,5 quilos.
Ostres.
Quasi res, eh?
Bueno, és que es mengen intestins directament, eh? Es passen això, bueno, no està malament.
Probablement. I en el cas de les dones...
Ja hi caben, a Burgos?
Home, és que fa fred a Burgos, eh? Han d'agafar...
Estic segur, la primera catedral gòtica d'Espanya és la de Burgos, i la van fer perquè necessitaven pedra més, és evident.
La van començar al gener com a propòsit de...
Ja començava a entendre interrogants, aquí, vas?
Probablement van dir que en comptes d'anar al gimnàs farien una catedral.
Sí. Home, és... A més, després t'has de quedar un monument, el gimnàs, no sé.
És una bona feinada, a veure, t'has de primar per collons fent una catedral.
I, de fet, també, en el cas de les dones, això ja no us ho pregunto perquè ja és més complicat d'encertar, són les dones de Ceuta les que s'engreixaran més, 4,3 quilos de mitjana.
Anava a fer la broma i dir Ceuta o Melilla, eh?
Doncs a mi m'has deixat molt encuriosit.
De Ceuta?
És que, clar, estan literalment una altra banda. Tenim desconeixença d'aquestes parts.
En tot cas, tota la ciutadania tardarem de mitjana entre un i dos mesos a recuperar el pes d'abans de Nadal, menys en Marçal, que diu que ell ja mai recupera la dieta ni que la manté. Però també m'agradaria parlar-vos, a banda d'aquest apunt de l'alimentació, que em sembla molt curiós, sobre algunes de les tradicions que ens estan arribant per a aquestes dates de Nadal. Normalment ja tendim a enganxar les festes de Nadal i les compres i els 682 euros que ens gastem de mitjana amb les campanyes de rebaixes que comencen al gener. Però ara, ja ho apuntàvem abans a l'inici del programa, ens trobem que també estan començant certes campanyes abans de Nadal. Una d'elles és el Black Friday, que com el seu nom indica es celebren divendres. Concretament, el que va després del quart dijous de novembre, sé que és complicat, però com que ve d'Estats Units no pot ser senzill d'entendre el calendari...
Ja ho tenen, no?, com les eleccions.
Sí, exacte, sí. Com les eleccions, que són el segon dimarts després del primer dilluns de novembre o alguna cosa similar.
Home, a més diuen que és divendres, però després sí que porta fent-se 3 anys o 4, no ho sé.
No pas massa.
No molt més.
Aquí a Espanya...
I ja estan incomplint, perquè és tot el cap de setmana.
Des del 2014. Exactament. T'anava a dir que...
Però Black Weekend.
Com funciona? S'inaugura el divendres i dura una setmana o comença el dilluns abans del divendres?
En principi, Marçal, el Black Friday s'havia de celebrar només un dia, que era el divendres, en què les botigues feien grans descomptes perquè els compradors aprofitessin per carregar la despensa abans de les vacances de Nadal.
Es preocupen per la gent.
Exacte.
Es preocupen perquè llavors la mitjana continua sent altíssima. Ah, és a dir, sí, fem compres al Black Friday, però igualment ens seguirem gastant 687, no, ho has dit bé? Sí.
82.
682 euros. És... No.
I com apuntava en Jordi, ara ja la tradició directament ja no és fer Black Friday, és a dir, només un divendres, sinó allargar-ho ja a tota la setmana. I aquest any també hem rebut a l'estat espanyol el Cyber Monday, que és una altra tradició exportada als Estats Units, que és el següent dilluns després del Black Friday. I què és? Doncs exactament el mateix, però en comptes d'anar a la botiga a comprar, està pensat per potenciar el comerç a través d'internet. Com hem dit, s'ha celebrat a l'estat espanyol per primera vegada aquest any, i a mi m'agradaria portar-vos un exemple de l'altra cara de la moneda, o almenys la relativa altra cara de la moneda, que és el Giving Tuesday, que es tracta d'un dia destinat a accions solidàries. En aquest dia tant es pot donar menjar o diners a qui més ho necessita com temps o productes de segona mà. Si em permeteu, és cert que aquest tipus de celebracions poden ser actes de rentat d'imatge a vegades. De fet, us convido a mirar la llista d'entitats que col·laboren al Giving Tuesday a Catalunya i veureu que hi figuren algunes de les entitats que més han contribuït a crear desigualtat i pobresa. No direm noms, tothom se'ls pot imaginar, però... També és veritat que segurament algunes de les entitats que ho col·laboren ho fan de manera sincera i altruista.
També en conec una, que és absolutament portar la contrària, que és el Buy Nothing Day, que ho vaig veure... Recordo que fa unes setmanes vam parlar dels Estats Units i crec que va ser Paul va dir la revista Adbusters, que estava al darrere de l'Occupy Wall Street.
Sí.
Doncs el friki de Jordi va arribar a casa i va dir vaig a mirar la revista Adbusters. I vaig trobar allò, i és que el dia 25 de novembre es va celebrar enguany el dia de no comprar res.
Exacte,
que era Black Friday.
Una iniciativa coincidint amb el Black Friday. A Estats Units també hi ha gent que segueix la filosofia del cafè de Ponset Ràdio i decideix portar la contrària al corrent majoritari de la societat. I un altre apunt, si us sembla, que m'hauria fer, és l'estrès de les festes de Nadal.
Oi,
a mi em sembla molt sorprenent.
No m'hi facis
però...
pensar.
Ai, senyor meu.
Un estudi de Nàstia, que és un centre de tractament d'estrès. Ja és xocant i preocupant que hi hagi d'haver centres de tractament d'estrès, però vist com va alguna gent pel carrer em sembla del tot normal. Ens diu que el 65...
Una imatge de gent corrent, esbalada, no?
Bàsicament, Jordi, el que ens diu aquest estudi és que el 65% d'adults pateix estrès i ansietat durant les festes de Nadal. O sigui, 6,5 de cada 10. Anava a dir la dada... arrodonida, he triat una mala xifra per fer-ho, però bàsicament desgranant els motius d'aquest estrès. Un 70% de la població ho fa, s'estressa per la situació econòmica i les despeses. I quan dic despeses, només em refereixo a les despeses que s'han d'afrontar per Nadal. No per l'excés de despeses, que això genera ansietat i estrès al 64% de la població. Les compres de Nadal són el 54%, l'acumulació de compromisos socials al 48% i el cansament general de la societat i els missatges nadalencs, o sigui, les postals, els versos de Nadal, etc, etc.
I ara hi ha els WhatsApp, suposo. Perquè...
Ui.
El meravellós món de WhatsApp.
Horrible.
Doncs afecten a un 30% de la població. Alguns dels símptomes de l'estrès, doncs en un 81% de la població li genera sensació de descontrol i a un 72% irritabilitat. També tenim que alguns símptomes que afecten directament el propi cos són dolors musculars en un 80%, insomni el 65%, problemes estomacals o mal de cap en poc més d'un 50% de la població.
Aquest? M'estranya que sigui només un 50% de la població.
I cremades de primer grau, Pol.
Cremades de primer grau?
Sí,
aquest no el tenia apuntat.
El tema dels grups de WhatsApp amb felicitar el Nadal, la pressió per fer l'amic invisible i tal, fan que cada Nadal em plantegi només demanar una cosa per Reis, un llançaflames, d'aquests de la Segona Guerra Mundial.
Ala, que bèstia. Això és esperit nadalenc.
Sí, sí.
Podria haver dit una bomba directament, però és un llançaflames és selectiu.
Un consell als oients i a les oients que se sentin identificades amb mi. Tenen dues opcions. Anar construint una personalitat freda que s'allunyi d'aquests costums i que ja no comptin amb tu, o demanar un llançaflames.
Depèn de si vols que et tanquen a la presó o no.
Surt més econòmic el primer, però...
A la presó ja no rebrem WhatsApps. Això, mira...
En tot cas, més enllà de les...
Tot porta a canviar i positivament.
Tot porta la felicitat.
Més enllà de les mostres d'humor negre d'en Marçal, aquí al Cafè de Ponset Ràdio, A mi el que em preocupa de veritat és dir, ostres, quin sentit té la festa de Nadal? Estem parlant d'una festa que vol transmetre suposadament valors de pau, concòrdia, solidaritat, etc, etc. I al final el que ens trobem és una festa que genera estrès a la població, una despesa econòmica que jo estic convençut que en molts casos és inassumible. Estem parlant d'una despesa econòmica que està per sobre del salari mitjà. Potser el menys preocupant, un consum alimentari desorbitat. Abans dèiem les dades d'augment de pes. Inclús una altra cosa que podria donar peu a moltes bromes típiques i tòpiques, però que a mi també em sembla preocupant, que és que el mes de gener sigui el mes en què es produeixen més divorcis al cap de l'any, juntament amb el setembre, de tornar a les vacances.
Sí, sí, sí.
De veritat, jo no sé què en queda de l'esperit de Nadal o del suposat esperit de Nadal observant aquestes dades. No,
és una de les conseqüències de concentrar-ho tot en uns quants dies. I sí, sí, és talment com dius, amb això dels divorcis, el tema del el compromís social a nivell familiar i tal és impressionant. Bueno, i la petjada ecològica que deixem a cada Nadal també, déu-n'hi-do. Bueno, aquí els nostres oients es pensaran que hem fet un programa per boicotejar el Nadal d'aquest 2016.
No és reflexionar
sobre què celebrem cada any.
Doncs exacte, avui teníem la intenció de reflexionar, esperem haver-ho aconseguit, i si us sembla ara ja seria hora d'anar tancant el programa, potser.
Sí, perquè anàvem bé de temps.
Anàvem.
Quin passat ens hem posat.
Arribem al final del cafè de Punt 7 Ràdio i com sempre ho fem amb música. Abans, però, us recordem que podeu recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a sansaloni.cat/radiolacarta. Ens podeu escriure a cafè.7radio@gmail.com o ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook. Avui hem parlat de consumisme i Nadal i un dels motius per fer-ho era plantejar-nos què és el que de veritat importa. O, dit d'una altra manera, ens volíem preguntar si la felicitat es basa únicament en consumir. Cada vegada que neix un Black Friday o un Cyber Monday, sembla que el missatge sigui aquest: compra, compra, compra i torna a comprar, que així seràs feliç. I a mi, amb aquest bombardeig mediàtic, em ve al cap una cançó, Money for Nothing, de Dire Straits. Un tema que crec que és una paròdia de les persones que més devoció senten pel consum desenfrenat. Aquella gent de classe mitjana o fins i tot baixa, que l'únic que vol són els diners i la fama. Persones que envegen les estrelles del rock pels fons inesgotables dels seus comptes corrents i no pas per la música, que només creuen en el poder del capital i la resta se'ls hi enfot perdant en plata. Bàsicament que volen diners per res i dones gratis, com diu Mark Knopfler. I del masclisme i l'homofòbia ens n'oblidem, que total, amb la butxaca ben plena, qui li importa tot això? Potser a en Jordi Arbat li importa alguna cosa més que tenir molta pasta i sobretot la música d'Aire Straits, no Jordi?
Home, i tant, per favor.
Estàs content amb la cançó d'avui?
Home, estic molt content perquè és un tamàs, és un tamàs i és una gran cançó, sí, sí, tant. Jo sóc el gran devot de Dire Straits i sí, home, i tant.
Fins al punt que m'ha agradat fer-te la pregunta perquè, de pas, diguem-ho, tu tens una banda tribut a Dire Straits que es diu The Privateers.
Ja ha colat la falca. De més salta temps, eh?
Després em passaràs el sobre per la falqueta aquesta.
Oh, i tant, sí.
Repeteixo, The Privateers. Ho dic així amb un llenguatge planer, podria dir-ho amb un anglès perfecte, dir The Privateers,
no?
Però prefereixo dir The Privateers.
Sí, sí, un tribut acústic.
Que així la gent ho entén millor.
No, és l'anglès popular, de privats.
Ah, exacte.
Sí, sí.
Això, que escolteu aquestes festes la banda d'en Jordi Arbat.
Home, i tant.
I si us sembla ja, anem tancant amb Money for Nothing de Dire Straits, que comença amb un dels riffs de guitarra més llegendaris de la història del rock, oi que sí, Jordi?
Home, i tant. Dels més grans, sense cap mena de dubte.
L'equip del Cafè de Punt 7 Ràdio, només tenim per dir-vos que tingueu unes molt bones festes, una bona entrada d'any i que ens tornem a retrobar al gener. Salut i cafè.
A fer catedrals, eh?
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Bones neules.
played a guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your checks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you. That ain't working, that's the way you do it. Money.